Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Bona tarda, són les 5. El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, no rebrà Quim Torra després que el president de la Generalitat demanés ahir una reunió urgent amb ell per tractar el judici del procés. Ho ha assegurat avui la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, que ha dit que veu inconcebible una reunió entre els dos presidents per parlar dels presos. D'altra banda, la diputada de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, ha visitat aquest matí el rei Felip VI dins la roda de contactes amb els diferents partits polítics després que el Tribunal Suprem denegués a Jordi Sánchez anar a aquesta cita. Durant la reunió, Borràs ha transmès al monarca que des de Junts per Cat només es donarà suport a un candidat que aposti pel diàleg i que estigui disposat a resoldre políticament el conflicte. També destaquem que avui es compleixen 75 anys del desembarcament de Normandia. El conegut com a Dia D va ser clau perquè 160.000 soldats aliats comencessin l'alliberament d'Europa de Hitler. L'operació militar va costar la vida de més de 30.000 persones. Autoritats de tots els països implicats s'han desplaçat en les últimes hores fins al nord de França, on s'hi ha commemorat el desembarcament. I Catalunya bat el rècord històric en projectes d'inversió estrangera i ocupació creada. Ho ha assegurat aquest matí la consellera d'Empresa, Àngel Chacón, que ha dit que aquestes dades demostren la consolidació de Catalunya com a pol d'atracció i d'inversió estrangera. Segons aquesta conselleria, un total de 84 projectes han servit el 2018 per crear prop de 5.500 llocs de treball. I el Palau de la Generalitat acull d'aquí una hora a les 6 un homenatge pòstum a Lluís Duc amb la presentació del monogràfic de la revista Qüestions de Vida Cristiana sota el títol Lluís Duc, símbol, religió i poder. Uns mesos després de la mort del gran antropòleg i monge de Montserrat, hi seran presents a l'acte el president Quim Torra i, entre altres personalitats, també l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler. Fins aquí l'actualitat. Tornem a les 6.
Ràdio Estel.
Si la teva passió és el Futbol Club Barcelona, el 10 del Barça és el teu programa. Si la teva filosofia de vida és blaugrana, el 10 del Barça és el teu programa. Cada divendres a 9:45 del vespre a Ràdio Estel, el 10 del Barça. Actualitat i autocrítica en clau blaugrana. No creiem en el periodisme objectiu, creiem en el periodisme honest. T'esperem cada divendres a 9:45 del vespre a el 10 del Barça. El 10 del Barça.
Tampons, compreses, bastonets per a les orelles, tovalloletes. Quan els llancem al vàter estem creant un monstre. Un monstre que embussa canonades, espatlla depuradores i contamina greument el medi ambient. I això no és cap pel·lícula. El vàter no és una paperera. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Diferents empresaris clients de l'entitat defineixen l'ICF amb paraules que comencen per I, C i F.
Important, complicitat, fiabilitat.
Impressionant, compromís i formalitat.
Si com ells vols impulsar el teu negoci, pots comptar amb l'ICF. Inversió, crèdit i finançament per a emprenedors i empreses com la teva. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Benvinguts al Viure des de l'essència. Avui iniciarem el programa parlant d'una planta medicinal, una planta mil·lenària amb moltíssimes propietats i beneficis per la salut, l'aloe vera. Parlarem amb Jaume Lladó, director de Dale Carnegie Barcelona, de com enfocar els objectius, com preparar-se per afrontar els fracassos i prendre decisions davant les situacions difícils. Quins factors hem de tenir en compte per alimentar la fertilitat? En parlem amb la doctora Emma Esteve, especialista en obstetrícia i ginecologia. tant, té una emoció associada i si aquest està desequilibrat, l'emoció també es desequilibra. D'aquí la importància d'una alimentació equilibrada i energètica. Avui la nutricionista Gemma Hortet ens prepararà un estofat de remolatxa agredolç antiestrès. Parlarem de la generació millennial amb el mestre, pedagog i director Màster Online, Ignasi Salvatella. I finalitzarem el programa d'avui de la veu d'una gran periodista, Marta Robles. Ens hem desplaçat a Madrid, on hem parlat del darrer llibre de l'escriptora, La mala suerte, una novel·la on ens hi planteja dues preguntes. A què estem disposats per aconseguir ser pares? I ser pares o mares és un acte de generositat o egoisme? Si us sembla, doncs, comencem.
Hàbits saludables, amb Mònica Mercadal.
Estimats oients, estem aquí amb Mònica Mercadal, creadora de Mont Wellness, parlant d'hàbits saludables. I avui parlem d'una planta medicinal i mil·lenària que conté una infinitat de propietats i beneficis per la salut. I qui millor que parlar-nos amb ella que Mònica Mercadal, benvinguda al llibre.
Hola, Glòria, què tal? Encantada d'estar aquí.
Un dia més aquí compartint.
Això mateix, avui parlarem d'una planta molt medicinal. Mireu, l'aloe vera, d'entrada us diré que és molt rica en nutrients, en vitamines, en minerals, àcids grassos essencials. És una planta que s'utilitza tant, o sigui, una de les seves, dels seus punts forts és la seva versatilitat. Versatilitat, exacte. La podem tant utilitzar a nivell extern com a nivell intern. Si et sembla bé, parlem a nivell extern. Parlem de la pell. Per què la fa tan important per la pell? Perquè és una planta, d'entrada diré que és mucilaginosa, que està plena de mucílags. Llavors, les plantes que tenen mucílags tenen la capacitat d'hidratar, de nutrir, de regenerar la pell i les cèl·lules. És a dir, que quan ens trobem amb una pell que ha estat malmesa, em recordo una miqueta l'oli de coco, perquè l'oli de coco també té propietats molt bones per la pell. Però la planta de l'aloe vera el que fa és, allà on troba una pell que ha estat malmesa, ja sigui per una rascada, un tall, una picada de mosquit, que a vegades les picades de mosquit et deixen la pell molt irritada. Pot ser també una picada de medusa, pot ser una cremada, pot ser un problema de psoriasi, qualsevol problema de pell...
L'atenua, el calma.
Calma. Calma la irritabilitat, calma aquesta resposta que pot tenir a vegades tan agressiva a la pell. Llavors hi ha gent que té la pell molt sensible, que té aquesta problemàtica. Llavors la planta ens ajuda moltíssim a regenerar, a cuidar i a mimar, a hidratar i a nutrir la pell, d'acord? I llavors hem de recordar també que és molt, molt antioxidant. Llavors el que fa és refrescar-nos. Al final us diré un hàbit que jo faig servir que és molt útil, sobretot a l'estiu, amb l'aloe vera. Continuem, per això, també amb l'efecte intern. O sigui, de la mateixa manera que l'aloe vera té la capacitat de regenerar la pell i d'hidratar-la per fora, també ho fa per dins. Això què vol dir? Que la nostra mucosa gàstrica la regenera i la hidrata de dalt a baix.
Això potser en som més desconeixedors, Mònica?
Jo crec que sí, perquè la gent té potser el concepte d'utilitzar l'aloe com una planta externa, que durant molts anys no, ja ens han vengut la idea de que l'aloe va molt bé per fora, però jo crec que l'aloe és la gran desconeguda a nivell intern. És a dir, totes aquelles persones que tenen algun problema gàstric, sobretot irritant, ja sigui una gastritis, sigui refluxe, sigui una hèrnia, el potencial més gran que té l'aloe és que ens hidrata tota la mucosa per dins. No només això, sinó que, a més, té molts nutrients. Vull dir que és una planta que està molt recomanada per tot tipus de dietes.
Com l'hem d'ingerir?
Ara anem aquí. Ara anem aquí a la part final. Dir-te també que l'aloe vera el que fa és regenerar tota la part interna. I, per mi, té una de les propietats més importants i és que fa una gran, gran, gran neteja de tot el tub digestiu. És a dir, hi ha persones doncs, que es fan hidroteràpies de colon una vegada a l'any, que està molt bé, però el que té l'aloe, precisament, és que et fa una gran neteja de tot el tub digestiu. I ja sabem que el tub digestiu hi ha moltes toxines i per mi és essencial 2 mesos a l'any fer una neteja d'aloe vera. Ara sí, Com la podem prendre?
Interessantíssim. Prenem nota.
Sí. Com la podem prendre? La podem prendre de dues maneres. Jo treballo o bé directament amb la planta, o si no tinc temps o no m'agrada treballar amb la planta, prenc cada dia un mig gotet petitó d'aloe vera que compro, no sé si puc dir marques o no.
Diguem una marqueta, sí, per acompanyar els nostres oients.
Plameca. Plameca és una marca que podem trobar a qualsevol herbodietètic o herboristeria i és aloe vera pura. Llavors, cada dia 50 mil·lilitres, que tampoc és tant, és molt poquet, en dejú ens ajuda a fer aquesta neteja que busquem de l'intestí. Ara bé, si el que volem és treballar la planta, que a mi m'agrada molt, és molt agraïda la planta de l'aloe, ens hem de certificar que tingui més de 3 anys, que és quan la planta ja està madura, hem de tallar, tothom ja sap, no?, que s'ha de tallar els cantons, diguéssim, de la planta sense fer-se mal perquè punxa una miqueta, i n'extraiem el gel. Aquest gel el triturem, diguéssim, i això ho podem guardar a la nevera. Ens aguanta 3 o 4 dies. Llavors, cada dia jo li puc posar el meu suc, una culleradeta d'aloe, o amb aigua amb llimona li poso la culleradeta d'aloe, o si faig un batut. D'altra banda, el que també puc fer són glaçons d'aloe vera, que això és, jo crec...
És molt curiós. L'altre dia, quan ho comentaves, dic, que curiós.
És útil i és pràctic, perquè aquests glaçons d'aloe vera jo també el puc posar al suc, el puc posar al batut, el puc posar a l'aigua, però té una cosa que és molt important, que aquest glaçó, si tu, per exemple, ara que ve l'estiu i el sol, sí que és cert que el sol és fort i la pell... no?, en rep les conseqüències, doncs quan arribes un dia de platja o un dia a l'aire lliure, pots passar-te el teu glaçó d'aloe vera per la cara o per la pell, és refrescant, és hidratant i és molt, molt nutritiu.
Moltíssimes gràcies, Mònica Mercadal. Ja hem fet un viatge per l'aloe vera, sabem de la importància de poder-ne fer un ús extern i intern.
Sí, exacte, que la gent sigui conscient que tant va bé per dins com per fora.
Doncs t'esperem aquí, al Viures a l'Essència, la propera setmana.
Amb molt, ens veiem la setmana vinent.
Gràcies.
Viure des de l'Essència, cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Habilitats comunicatives Dale Carnegie Barcelona, amb Jaume Lladó.
Les relacions humanes marquen la diferència entre una vida buida i una vida plena i feliç. I qui millor que tenia aquí el programa per explicar-nos-ho que Jaume Lladó, director de Dale Carnegie, una de les empreses líders en entrenament d'habilitats d'intel·ligències socials anomenades Soft Skills. Jaume Lladó, benvingut al programa, com estàs?
Hola, Glòria.
Que contents de tenir-te avui aquí amb nosaltres. Parlem de les relacions, no?, aquestes relacions humanes que marquen un abans i un després a la nostra vida.
Oh, total, total. Nosaltres existim en base a la relació que tenim amb els altres, i això és definitori. Per tant, com millor o com més clar o com més oberta, com més franca, com més directa sigui la nostra relació amb els altres, millor podrem viure la nostra vida. De fet, el nostre fundador del Carnegie ho deia, que un dels grans reptes que tenim a la nostra vida és el saber-nos relacionar amb els altres.
També comentaves, Glòria, tinc ganes d'explicar el rànquing, no?, de les necessitats vitals de la piràmide de Maslow.
Mm-hmm. És així. Maslow va ser un pensador que va parlar de les necessitats. Tenim unes necessitats que realment primer són les de supervivència, després hi ha les necessitats de seguretat, i arriba un moment en què nosaltres tenim sentit amb el moment en què ens relacionem amb els altres. A veure, quan fem alguna cosa, sempre estem esperant que algú la pugui veure, la pugui compartir, la pugui fer, des de quan cuinem un plat, o quan tenim una idea, o quan estem en una reunió, quan estem amb altres persones, o inclús quan estem sols, a vegades fem coses per tenir-los en compte, perquè ho tinguin en compte els altres. Per tant, la relació amb els altres està en el centre de la nostra vida. I la relació amb els altres no vol dir estar tot el dia amb les persones, sinó que, per exemple, tu pots estar pensant a casa teva, pots estar pensant en què és el que faràs o què voldràs que els altres apreciïn de tu en un moment determinat.
És aquest punt d'acompanyament amb els altres. No estem parlant de la dependència, sinó aquest agradar, no?, aquest compartir.
Sí.
Aquest donar i rebre.
Sí, evidentment estem donant i rebent constantment, i això és el que dona sentit a la nostra vida. D'alguna manera, quan... Per això a vegades anava a prendre un cafè. Dius, bueno, i per què vols prendre un cafè? Doncs simplement per compartir emocions, per compartir idees, compartir sensacions, o simplement compartir una estona.
Sí, el cafè és l'excusa. L'important és el compartir, això que dius també, no? Aquestes les emocions, el com estàs, com et sents. Eh? A vegades a mi m'agrada més preguntar com et sents.
Correcte, és veritat. És veritat amb el que dius, en el moment que algú et preocupa com et sents. Per això a vegades, inclús en les empreses, hi ha un puesto crucial que se'n diu la màquina de cafè, que és que on tothom es troba i quan realment les persones es poden expressar i ser una mica més com són elles, o d'alguna manera, o quan un jove està en el pati o estan en grups i diem, i què fem aquesta tarda? I què farem? Farem això? Farem l'altre? Doncs hi ha unes petites discussions, però això té que veure, perquè té sentit per nosaltres viure amb els altres.
És aquest punt de descompressió, aquests moments, aquestes estones que a vegades surten les idees més brillants, perquè és quan ens deixem anar, no estem tan encorsetats.
Ah, és evident. Moltes vegades, quan tens un problema i l'expliques amb una altra persona, comences a estar estructurant la teva ment per realment poder trobar la solució. I a vegades acabes d'explicar-lo i tu mateix ja t'has trobat la solució. I encara pensaràs que ha sigut gràcies a l'altre perquè t'ha escoltat, que potser no ha dit ni piu, però que realment t'ha fet sentir bé.
Aquesta escolta passiva tan important, no?, per acompanyar l'altre des d'aquest silenci.
Sí, i això va molt pels pares. Els pares hem d'escoltar, escoltar, escoltar i posar-ho fàcil perquè escoltar. I moltes vegades dius, oh, si jo l'escolto però no em diu res. Vol dir que no se sent còmode amb la teva actitud d'escolta.
Clar, és que a vegades no és senzill, no? Voldríem evitar que els nostres fills diguin, no, és que caurà. No passa res. Deixa. Mm-hmm. I té el seu camí. Ell ha d'aprendre de les seves situacions. No vulguem tenir-ho tot tan controlat. No?
Sí, no només això, sinó que després, quan siguin grans, no tindrà ningú que li faci això.
Llavors necessitaran un papa o una mama, no?
Una papa o mama, llavors culparan a la societat, al govern o qui sigui, de que no té allò que ell considera que mereix, perquè l'hem ensenyat que només existint mereixen coses.
També m'agradaria poder acabar dient, tinguem fe.
Tinguem fe que els joves i sobretot jo tinc un gran apreci als joves, són capaços de bastantes més coses de les que ens imaginem. Si els deixéssim sueltos, farien coses realment sorprenents.
Aquí ho deixem. Moltíssimes gràcies a Jaume Lladó, director de Dale Carnegie Barcelona, una de les empreses líders en entrenament d'habilitats d'intel·ligència social anomenades els soft skills.
Moltes gràcies.
Tens ganes de més? Vols aflorar els teus talents deixant anar allò que obstaculitza el teu propòsit? Doncs tens línia directa amb Dale Carnegie Barcelona. Truca'ns al 934-960-000.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Salut i benestar de la dona, amb la ginecòloga Emma Esteve.
Estimats oients, seguim aquí al programa. Estem ara amb la doctora Emma Esteve, especialista en obstetrícia i ginecologia. Molt bones, doctora. Com anem?
Hola, Glòria. Bon dia.
Seguim aquí al Viure és l'essència. Avui parlem de com alimentar la fertilitat, no? Si realment ens influeix tant a la nostra vida, posar-hi aquesta consciència.
Doncs sí, perquè a l'estat nutricional ja sabem sobradament, i hi ha estudis que ho demostren, que influeix en la salut i en el funcionament dels òrgans, no? Doncs, i això ho fa a nivell global, doncs, perquè no també a nivell reproductiu. I en realitat els objectius d'una alimentació saludable per la fertilitat doncs, serien millorar la salut general i reproductiva, millorar la qualitat dels gamets, de l'òvul i de l'espermatozoide, millorar la microbiota vaginal i, per tant, el moc cervical, millorar l'equilibri hormonal,
afavorir la bona circulació i irrigació uterina i, per tant, del desenvolupament de l'embrió i del fetus posterior, de la placenta, i l'alimentació durant l'embaràs, no? Perquè tirarem de les reserves que hem anat estalviant.
Anem a aquest punt dels nutrients, no? La importància de l'alimentació. Quins ingredients són elementals, bàsics, per tenir una bona fertilitat, per alimentar, valga la redundància, la nostra fertilitat?
No hi ha uns nutrients específics, però sí que n'hi ha alguns que s'han anat estudiant i s'han anat veient, doncs, que intervenien amb reduir l'oxidació, la inflamació i afavorir a l'equilibri hormonal. L'alimentació, igual que tot tractament, sempre ha de ser personalitzada. Però sí que és veritat que hi ha unes pautes generals d'alimentació que serà aquella que sigui antiinflamatòria, antioxidativa i equilibradora hormonal, no? I ja en vam parlar, jo crec, amb algun altre programa, una mica a nivell general, no? Uh-huh. D'intentar treure tots aquells aliments que no ens convenen, processats, refinats, no abusar dels làctics ni de les carns vermelles, intentar menjar peixos que no estiguin molt contaminats per metalls pesats. I el més important és saber i anar introduint multinutrients o macro i micronutrients i aliments superfoods, no?, que en diem. En la nutrició, per la fertilitat, són superimportants els acids grassos essencials, sobretot els omegas 3, i els trobem, pues, en el peix, en les semilles, en els fruits secs, els betacarotens, que són les provitamines A, que també és molt important en la fertilitat per molts motius que ara no ens podem posar a detallar, però que el trobem sobretot en fruites uh-huh. i verdures de color taronja, i en el fetge i les vísceres pel retinol. Els folats, tan importants per prevenir les malformacions del tub neural i dels problemes del sistema nerviós en els bebès, que els trobem sobretot a les verdures de fulla verda, com els espinacs, als bròquils, a l'espàrrec, a l'advocat, llenties, al fetge. Els polifenols, que són uns grans antioxidants.
A nivell d'antioxidants, el tema de la fulla verda és un gran depuratiu del fetge.
Sí, sí, sí. Totes les verdures i les fruites ajuden a desinflamar tots els òrgans del nostre cos i, per tant, el fetge, sobretot les fulles amargues, uh-huh. Ens ajuden a detoxificar el fetge. Dèiem els polifenols, que es troben sobretot, són antioxidants antivelliment i, per tant, ens ajudaran a rejuvenir els ovaris, no? Es troben en fruites i vegetals, a la llegum, a la canyella, al cacau, als fruits vermells, no ens en oblidem, que tenen molt baixa càrrega o índex glicèmic i són aliments molt valuosos, els kiwis, prunes, gerds, pomes. I també diuen que es troben en el te, el cafè i el vi, però millor evitar-los, sobretot en èpoques de buscar un embaràs, no? I també trobem com un nutrient important la vitamina E, és la vitamina, diuen, de la fertilitat, que està en el germen de blat, en els ous, en el moniato, en els olis de primera aprehensió en fred, fruits secs, llavors, cereals integrals, verdures... No ens oblidem parlar de la vitamina D, que és la vitamina del sol.
De la vida, eh?
Sí, però que també es troba en els productes animals, que no n'hem de fer abús, però es troben a l'oli de peix, en el fetge de bacallà, en els ous, la llet i la mantega. Tots aquests productes sempre millor prendre'ls ecològics, si es prenen, i en petites quantitats. La vitamina C dels nostres cítrics uh-huh. i de moltes altres verdures i fruites, el ferro, que el trobem a les llegums, el sèsam, el rovell de l'ou, els productes animals de bona qualitat, sempre ecològics, sobretot carn blanca, salmó, tonyina, si poden ser millor de salvatges, el magnesi, que també s'ha vist com és un mineral, un oligoelement que està molt relacionat amb la infertilitat, el cacau, les llavors... És que, si us fixeu, la majoria d'aliments es van repetint, és a dir, correcte. Que si fem una alimentació neta i molt rica en vegetals i en fruites i en greixos bons, amb proteïnes, sobretot vegetals, i amb hidrats de carboni complexes, no refinats, que mantinguin la glucosa estable en sang, doncs ho tindrem molts més resultats.
Tenim,
no?,
molts ingredients,
sí,
per tenir una dieta.
I hi ha altres minerals, com el seleni, el zinc, el coure, i superaliments com la maca, la jalea real, en fi, que...
Tenim un ventall,
sí,
amplíssim.
Tenim un ventall amplíssim i, bueno, parlant de fertilitat, doncs, en les consultes o amb els nutricionistes més especialistes, doncs, podem fer més èmfasis amb una nutrició, doncs, més orientada a donar vida, no?
Realment avui hem fet un viatge pels aliments, no? per recordar-nos que tenim un ventall amplíssim per poder transformar la nostra vida, no? I poder connectar més amb el qui som, per poder nodrir aquesta fertilitat, que la fertilitat és vida. Moltíssimes gràcies, doctora.
Ai, deixa'm afegir una cosa, no? Sí. Que sempre és molt important també escoltar el que la nostra intuïció, no els nostres capricis, però la nostra intuïció diu que és el millor pel nostre cos, i és molt important no només el que mengem, sinó com ho mengem, no? El posar consciència en el moment dels àpats, no? I el saborejar i pensar d'on provenen aquests aliments també ens ajuda a digerir-los millor.
Com col·loquem la nostra respiració.
Sí, i la nostra energia, no? També en els aliments.
Doctora Masteva, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu,
Gloria. Fins la propera setmana.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Nutrició energètica, amb Gemma Hortet.
Ens acompanya Gemma Hortet, dietista, graduada en Medicina Xinesa i Naturopatia, professora de Medicina Energètica, consultora macrobiòtica. Gemma Hortet, benvinguda al Viure des de l'Essència una setmana més aquí amb nosaltres. Que bé.
Benvinguda, Glòria. Que encantada d'estar i compartir.
Les teves receptes i la teva manera d'entendre la nutrició s'han convertit en una forma de vida, realment.
Ho és, perquè realment busquem equilibrar la persona a través del que està menjant, perquè podem equilibrar emocions, podem equilibrar estats mentals, podem equilibrar desequilibris físics, o sigui, perquè som un tot que està...
El fet aquest, com recordem setmana rere setmana, que cada òrgan té una emoció associada i que si aquest òrgan està desequilibrat, l'emoció també es desequilibra. Però, per sort, aquí tenim les teves receptes. Avui ens faràs una recepta d'estiu amb fruita i verdures vermelles.
Sí. Exactament. Avui parlarem d'un altre moviment energètic, el que acompanya a la primavera, el que ve després de la primavera, que és el moviment energètic de l'estiu. L'estiu està associat a nivell d'òrgans amb el cor. I la parella que l'acompanya és l'intestí prim. O sigui, l'estiu és la capacitat, d'alguna manera, que nosaltres el que absorbim de la vida. Si nosaltres no podem absorbir bé el que ens va venint de la digestió de la vida, notem un desequilibri energètic emocional associat a l'ansietat. Això està molt relacionat amb la dona, una altra vegada. La dona que fa mil coses, que és multitasking, pateix molta ansietat, pateix molta calor interna, molt bloqueig intern. I necessitem acompanyar-la amb receptes que la desbloquegin. Com la dona és yin, la dona té aquesta energia yin, aquesta energia suau, fresca, necessita aliments que acompanyin aquesta energia. I llavors ella necessita alimentar-se més de fruites i verdures. I en aquest moviment energètic, que ja és molt calent, l'estiu és molt calent, encara més. Llavors aquí et porto un estofat poc comú de remolatxa. Uh-huh. La remolatxa és un aliment espectacular per la dona, perquè equilibra la seva emoció d'ansietat i la regula internament. Ajuda a nutrir la sang. Nosaltres estem molt relacionades amb la sang. La sang ens acompanya molt més que en els homes en tota la nostra vida, a través de la menstruació, a través dels embarassos, a través de després el que és la retirada d'aquesta menstruació, el que és la menopausa. I llavors aquest aliment, la remolatxa, ens ajuda molt a equilibrar-nos en aquest cas. Què farem en aquest moviment energètic? Aquest moviment energètic, també m'agradaria parlar ràpidament, és el moviment que està associat al nivell vital de l'adolescent. És quan hi ha més incerteses a la vida, quan hi ha moltes preses de decisions i quan ho trenquem tot.
Quan ens formulem moltes preguntes.
Quan ens formulem moltes preguntes, exactament. Quan aquest moviment està equilibrat, en català tenim una paraula meravellosa que seria el seny. El seny.
Posem-hi seny, eh?
Posem-hi seny. És aquesta consciència, aquest equilibri, aquesta alegria interna. Però quan està desequilibrat és la insensibilitat, la no empatia per l'altre i l'ansietat interna.
Com ho podem reajustar? Com ho podem equilibrar, Gemma?
Ho reajustaríem amb aquesta recepta tan senzilla que estaria... aquí combinaríem poma verda, també. La poma verda ens calma moltíssim. La remolatxa, la llimona, la melissa infusionada i la ceba. Llavors, què faríem? Nosaltres tallaríem el que és la remolatxa i la poma verda a trossos laminats i ho ficaríem a estufar, o sigui, realment seria un estofat, amb una infusió de melissa que faríem prèviament. I ficaríem una mica de ratlladura de llimona i la ceba. I ho deixaríem que es putxés com uns 30 minuts aproximadament. Què faríem amb això? Aconseguiríem caramelitzar la remolatxa i la poma. I ens donaria una verdura d'arrel d'alta qualitat com a acompanyament del plat. O sigui, aquí el nostre plat ja seria 50% verdura verda, el que hem dit abans, que ens anem atensant als moviments més yang, que és la primavera, doncs 50% verdura verda. Amb un cantonet ficaríem aquesta part, que això seria com un condiment d'estofat de remolatxa, i després afegiríem, tancaríem el plat amb el que és la proteïna. El bo d'això és que podem cuinar-ho i ens pot durar amb un tàper 4-5 dies a la nevera perfectament, i cada dia n'hi afegiríem una miqueta per anar equilibrant aquesta energia. Per què ens aniria molt bé aquesta recepta? Per la hipertensió, per l'estrès, per l'ansietat, per la menopàusia, perquè aquests desequilibris de menopàusia, de fred-calor, ens ajudaran a regular-los, i per al síndrome premenstrual, perquè el síndrome premenstrual el que hi ha és un excés de yang que vol sortir, i amb aquesta energia calmaríem. A més, quan estem a punt de tenir les regles, quan tenim també més desig de dolç, no? Necessitem, perquè el dolç el que fa és calma el yang, aquesta energia, i amb això ho solucionaria.
Gemma, quan aprenem al teu costat? Quan es va despertar aquesta inquietud per la nutrició?
Doncs mira, es va realment arrel d'una necessitat personal, no? Perquè jo era de les típiques dones que ens agraden cuidar-nos, que menjava carn, peix a la planxa i amanida, i cada dia em sentia com més dèbil i deia, no pot ser, té que haver alguna cosa més a part d'això. I em vaig començar a investigar sobre el tema de la nutrició, naturopatia, i vaig veure que hi havia un món darrere l'alquímia culinària que nosaltres fem amb els aliments, que és molt fàcil de fer. O sigui, jo dic que són receptes de 3-4 ingredients que l'únic que tens que saber és quina és la cocció adequada, perquè un estofat llarg el que fa és calma i relaxa, per exemple. En canvi, un bullit de 3 minuts vitalitza, perquè tu ja ho veus, quan tires alguna cosa a l'aigua i comença a bullir allò, com es mou agitadament. Doncs aquesta és la vibració que tu tindràs al teu cos si menges alguna cosa bullit 3 minuts. En canvi, si fas un estofat llarg, tens aquesta energia també de relaxació, de calma, de concentració interna, que és el que necessites.
Gemma, quan aprenem al teu costat, moltíssimes gràcies.
A tu, Glòria.
Ens veiem la propera setmana.
Ens veiem la propera setmana.
Des de l'essència.
Fundació Mútua General de Catalunya t'ofereix aquest consell de salut.
Doctora Porqueres, benvinguda al Viure des de l'essència. Com està?
Molt bé, moltes gràcies.
Avui parlarem al Consell de Salut de la Mútua General de Catalunya de la menopausa. Un fet de quins són els símptomes que més freqüents en aquest estat?
Bé, els símptomes més freqüents de la menopausa són, en primer lloc, l'aparició de les sufocacions, que són les més freqüents i les que realment donen més consultes, la sequetat vaginal, i també el que hem de fer, el que hem de procurar és evitar els problemes a llarg termini, com són els problemes cardiovasculars i l'osteoporosi.
Com els podem millorar, aquests símptomes, doctora Porqueres?
Aquests símptomes, bueno, d'entrada, el principal és tindre molt clar que hem de fer hàbits saludables durant el llarg de tota la vida. Però en aquesta etapa, pues, encara és més indicat una dieta equilibrada, incrementar l'exercici i, sobretot, anar tractant els símptomes conforme es van presentant. Quan hi ha sufocacions, doncs, hi ha una sèrie de tractaments, fer prevenció del colesterol, de l'increment de pes, i, sobretot, anar controlant que no hi hagi una descalcificació òssia que pugui provocar fractures a llarg termini.
Anem a una cosa molt important. Estem parlant d'un renaixement en la dona, doctora?
Estem parlant d'una etapa més de la vida de la dona. No és una enfermedad, la menopausa no és una enfermedad, és una etapa més de la vida de la dona, és com una segona adolescència. I llavors ens ho hem de prendre d'aquesta manera, no com una enfermedad,
sinó
una etapa més que té coses positives també.
En té moltes de positives, des de la saviesa sempre. Moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres. Fins ben aviat, doctora.
Moltes gràcies,
A reveure.
Adéu, bon dia. Adéu.
La Fundació va ser promoguda per la Mútua General de Catalunya, entitat especialista en assegurances de salut amb les màximes cobertures i la millor relació qualitat-preu. Informa't al 93 414 3600.
Educació integral holística, amb el pedagog Ignasi Salvatella.
Acompanya Ignasi Salvatella, director Màster Online en Educació Integral Holística. Ignasi, molt bones, com estàs?
Aquí altre cop.
Aquí, al Viure des de l'Essència, ja t'esperem cada setmana per parlar de l'educació.
Un plaer.
Avui parlarem de com responem als canvis dels joves i els infants d'avui. Com hi responem nosaltres? De quina manera?
Moltes vegades volem que s'adaptin a nosaltres. Uh-huh. Jo dic, les noves generacions són les que en principi es quedaran i nosaltres marxarem abans. Són generacions que tenen noves formes de comportament, tenen valors més transparents. Les mateixes xarxes socials ens adonem que no tenen por a descobrir la intimitat. No parlaré dels problemes que això pot comportar, però em quedaré amb aquest aspecte, que són molt més naturals a moltes coses que eren tabús per nosaltres.
Complicat gestionar-ho.
Completament. I després tenen noves formes d'aprendre. La intel·ligència lingüística verbal és la menys desenvolupada, treballen molt més per imatges, per això es mouen molt bé amb el món digital. No és que el món digital els hagi transformat, ja són així i s'adapten molt al món digital. Evidentment, el món digital també ho potencia i també porta altres dificultats que les hem d'equilibrar com tot. No hi ha res bo ni dolent, sinó és segons com ho atens i, per tant, té les dues vessants. En les formes d'aprenentatge ens porten a modificar l'escola clarament, encara que l'escola ja s'hauria de modificar només pels objectius que ja té actualment la societat i només cal observar els objectius del mil·lenni. Busqueu de l'últim informe del 2015 sobre la sostenibilitat del planeta i està tot interrelacionat i si no ho fem no en sortirem. Però, evidentment, la raça humana sempre s'ha anat adaptant, per tant, sí, ens en sortirem i això és el que està passant. Ells ens venen a mostrar aquestes coses perquè ells ho viuen des d'una altra manera. En les formes de comportament, doncs era això que diem, són molt clars i per nosaltres cada conducta és un missatge. Perquè també ens hem de fixar que, diem, aquest nen és mogut, però 10 el veuen mogut i 3 no, per tant no és mogut. És que jo el veig mogut i tu no.
Ja.
Per tant, té un missatge de relació per mi, perquè els humans ens relacionem.
Que diem, no? Què veig en l'altre que està en mi?
Llavors, com responem? Com una gran oportunitat per conèixer-me a mi, per veure per què aquell comportament a mi m'altera. I llavors puc aprofitar a mirar-me. I sorprenentment, com que l'observador modifica la realitat, quan jo veig el que m'està mostrant el meu fill, quan segueix insistint i em diu, és que no em dius la veritat, i això és real, m'ha passat. I jo no entenc res, no? I al final dic, és que jo no estava connectant amb la meva por profunda, per exemple, per deixar-lo sortir a la nit. I ell en capta. Ell no sap expressar-ho, perquè és jove, però ell m'està dient, no, jo percebo que tu m'estàs fent un discurs i que no connectes amb la teva essència. I quan jo puc i li dic, ostres, més endavant, al cap d'un temps, perquè no va ser tan fàcil adonar-se'n, pues sí, jo reconec aquesta por en mi, ell reacciona d'una altra manera perquè sent la honestitat a la que ens ha fet connectar el seu comportament.
Reacciona d'una manera, probablement, sense necessitat, després de tenir que sortir a la nit, per exemple, no? Volguem dir, ja no haig de...
Amb empatia en tu i poder dir, pues saps què? Pues avui no sortiré. Però un altre dia et diu, escolta, perdona, que me'n vaig aquí a la cantonada a prendre alguna cosa amb les amigues i els amics i no passa res i te'l planto a la cara i no et faig cas.
La importància, podríem dir, de que davant dels canvis dels joves i els infants d'avui dia, que va tot molt ràpid, és parar, no anar en judici, no replicar el que ens estan dient, sinó esperar, mirar-los als ulls i anar des del sentir.
Des del sentir, i des del sentir que nosaltres tenim uns altres patrons de funcionament que ells no porten. Jo necessito fer una cosa darrere l'altra, potser em puc atendre algunes, però, uau, acabo amb mal de cap i dispers, i ells de natural n'atenen moltes més alhora. Per tant, veure quins valors porten les seves noves actituds. Aquesta és una altra forma de com responem, veient els potencials que hi ha i entenent que potser els nostres patrons no tenen que ser els bons. La Terra fa molts segles era plana, ara és rodona. Per tant, jo que la meva veritat em serveix per mi, però és millor per ells no.
El caminar plegats,
Completament, i interrelacionar-nos i aprendre junts. Ells de nosaltres, del nostre testimoni de vida, i nosaltres del seu. Aprenem junts, ja no ensenyem, sinó
compartim.
Que compartim camí.
Moltíssimes gràcies, Ignasi Cervatella. Ens veiem la propera setmana.
Fins la propera.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. L'essència en el món de les lletres.
Hoy hemos viajado a Madrid y tenemos el placer de poder compartir desde la esencia con la escritora y periodista Marta Robles. Marta, muchas gracias por recibirnos.
Encantada de estar con vosotros.
Dicen de ti que eres una gacela de las ondas y las letras.
Bueno, cada uno dice lo que le parece oportuno. A mí me parece que está muy bien que alguien piense que soy una gacela. Me resulta muy estético, pero lo que soy es una curranta.
Una curranta nata. Escribes desde que tenías 15 años, aunque de pequeña ya te ganabas la reprobación de las monjas de tu colegio con tus relatos de trasfondo negro.
Eso fue a partir de que me encontré con Edgar Allan Poe. A partir de ese momento, mis relatos, sobre todo mis redacciones, que eran bastante celebradas en el colegio y las solían poner de ejemplo y las leían todas las semanas, se tiñeron de sangre y, claro, mis monjas se quedaban estupefactas.
No veas, para verle la cara. Lectora compulsiva, pero curiosamente, cuando eras pequeña en tu casa no había libros. No había libros de economía, derecho, enciclopedias, pero novelas, tú decías que te releías una y otra vez las novelas de tu madre.
Las 6 que tenía, ¿no? Poco más. Pero lo que pasa es que luego tenía... he tenido varias suertes. Primero que tenía una tía que sí que tenía una nutridísima biblioteca de la que yo robaba a dos manos. Luego tenía la propia biblioteca de colegio y las bibliotecas públicas. Pero además de eso es que tenía una amiga que por desgracia ya no está con nosotros, que cuando era pequeña no le gustaba nada leer y sus padres estaban obsesionados con que leyera. Entonces le regalaban colecciones y colecciones de libros que heredaba yo.
Tú cogiste el rol.
Exacto.
Durante más de 5 años has sido altavoz a través de tu programa de radio de las publicaciones literarias de nuestro país. Precioso programa. Dices que cada vez que lees un libro vives una vida distinta.
Eso es lo que yo creo que tiene que procurar cada libro que lees, ¿no? A mí me preocupa mucho la sensación de leer un libro y que no te deje ningún pozo. Por eso yo como escritora me esfuerzo bastante en que cada libro que escribo remueva un poco la conciencia y las tripas del propio lector. Y en general, yo que leo sin parar, que soy una lectora compulsiva y que, como tú dices, durante 5 años estuve haciendo entre comillas, pero que llevo entrevistando escritores desde hace 30 años... y leyendo sin parar toda mi vida, pues he aprendido que la mejor manera de vivir es a través de los renglones.
Escritora versátil, porque empezaste escribiendo ensayos y biografías en 2013, ganadora del premio de la novela Fernando Lara, gracias a tu deliciosa Luisa y los espejos. Y fue en 2017 cuando escribiste tu primera novela negra. A menos de 5 centímetros.
Eso es. Sí, bueno, yo tengo publicados 14 o 15 libros, como sabes. Empecé en 1991 y como soy una persona bastante prudente y precisamente tengo un enorme amor a la literatura, pues decidí comenzar con aquello que tenía más que ver con mi quehacer diario, ¿no? Entonces, por eso empecé con la no ficción, con las biografías y los ensayos que tenían más que ver con mi trabajo de periodista, que era donde estaba y donde sigo también. Y a partir de 2001 ya me adentré en lo que siempre me había querido, que era la ficción. Y tuve la suerte, eso, en 2013, de ganar el premio Fernando Lara de novela. Y después con la novela negra, desde 2016, a menos de 5 centímetros, fue finalista del Silverio Cañada de la novela negra de Gijón, de la Semana Negra de Gijón. Luego, con la mala suerte...
apenas un año y medio después.
Apenas un año y medio después, pero tiene mucho que ver porque la primera escena de menos de 5 centímetros ya se veía el entramado que iba a aparecer luego en la mala suerte. Y con la mala suerte me han dado otros dos premios, el premio del Festival Aragón Negro y el premio Letras del Mediterráneo.
Enhorabuena. Gracias. Sabemos que no nos vamos a quedar aquí, que más, ¿no?
Bueno.
Porque es donde regresa el carismático de Titi Berrouras, ex corresponsal de guerra, un hombre marcado por un pasado que siempre vuelve. La novela La mala suerte, ¿no? Esta extraña desaparición de una joven en Mallorca. ¿Cómo sientes que viven tus lectores la novela, Marta?
Bueno, en realidad es una novela negra muy estructurada que plantea diversos asuntos que tienen mucho que ver con nuestra cotidianidad, o mejor dicho, con la historia del ser humano, porque yo planteo el asunto de las desapariciones como punto de partida y las desapariciones, por mucho que pensemos que son algo actual, es algo que se sucede en el tiempo desde que el hombre existe. España es el segundo país con más desapariciones del mundo y de la mayor parte de ellas ni siquiera llegamos a enterarnos, con lo cual parto de ahí, parto de las desapariciones, pero de ahí voy a otros muchos asuntos, como digo, al maltrato, a los abusos y a otras tantas circunstancias que tienen que ver con nuestra vida diaria, hasta que llego a la intención literaria de este libro, que se resume dos preguntas. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para conseguir ser padres o madres?
Ahí vamos.
Y si ser padre o madre es un acto de generosidad o un acto de egoísmo.
Muy presentes en tu novela, me han cautivado realmente, porque es una pregunta que cuando más vas tirando del hilo, más te das cuenta cuánta verdad hay, ¿no?, en estas preguntas que nos hemos de formular, ¿no? Porque a lo largo de la historia de la humanidad han venido muchos, tú dices, muchos niños por interés, ¿no? ¿Nos recuerdas que el tener hijos es un deseo de los padres, no es un derecho?
Desde luego. Los que tienen que venir con los derechos son los propios hijos y muchas veces no se los concedemos los padres, con lo cual, para ser un padre generoso, para ser un buen padre y un padre generoso, tenemos que hacer que esos derechos de nuestros hijos sean posibles. Si no, solamente estamos pendientes de nosotros y de nuestro deseo.
Uh-huh. Dices que el protagonista de la novela, Tony Rouras, colecciona arrepentimientos. Uh-huh. Permíteme, ¿hay algo de lo que se arrepienta Marta Robles?
Por supuesto. Yo desconfío de la gente que a partir de determinada edad no se arrepiente de nada. Yo me arrepiento de todas y cada una de las acciones que sin intención pueden haber ocasionado el más mínimo disgusto a las personas de mi entorno, ¿no? Detesto hacer daño, desde luego nunca por voluntad propia, pero a lo mejor simplemente por descuido. Y me arrepiento mucho. Y luego tengo otros arrepentimientos que no quiero compartir ya.
Me parece perfecto, porque la vida es aprendizaje constante y evolución, ¿no? ¿Qué haríamos si no estuviéramos cada día aprendiendo y desaprendiendo?
Bueno, una de las cosas fundamentales de este libro es que yo planteo los personajes femeninos que rodean al detective Robles como mujeres buenas, malas y regulares, que es algo fundamental porque estamos muy acostumbrados a defendernos diciendo que somos perfectas. Nosotros somos perfectas. Pues no, las mujeres no somos perfectas y tenemos además el mismo derecho a equivocarnos que los hombres.
Como tú bien dices, todos tenemos escaparate y trastienda.
Eso es así porque incluso, o sea, todos tenemos dentro de nosotros una parte de bondad y otra parte de maldad. Evidentemente no todos en la misma proporción, pero también depende de nuestras circunstancias. Si a nosotros nos ponen en un sitio muy complicado, es posible que nos salga el bicho que llevamos dentro con mayor facilidad.
Este bichito que todos llevamos dentro, ¿eh?
Ese bichito o bicharraco, porque hay gente que lleva un bicharraco. Pero te digo, si a cualquiera de nosotros nos iluminan con un foco 24 horas al día, está claro que en nuestra trastienda todos tenemos cosas que no queremos que se vean y que no van a salir bonitas.
Me encanta el sexo. En las dos novelas hay sexo, ¿no? Como en la vida misma. Los lectores hombres, me encantó el hecho de... Son los primeros sorprendidos de lo identificados que se sentían en cómo narrabas, pensándose incluso que lo había escrito un hombre. ¿Cómo puede ser?
Pues porque los hombres son así. Es de una simplicidad increíble. O sea, es decir, como se han acostumbrado a que a lo largo de la historia de la humanidad todos los hombres han estado describiendo nuestros sentimientos, unas veces bien y casi siempre fatal. Y resulta que cuando nos ponemos nosotros a describirlos, piensan que, si lo hacemos bien, tendrá que ser que somos hombres. Mira tú por dónde.
Hay un duro juicio permanente a lo diferente, ¿no? ¿Hay en ti una gran necesidad de proteger la diferencia, Marta?
Bueno, a mí me preocupa mucho el miedo que nos provoca todo lo que es distinto a nosotros, porque eso nos hace que nos volvamos agresivos. Y entonces yo defiendo la diferencia. Creo que la diferencia hay que defenderla porque todos somos distintos a los demás y porque además no queremos viajar por la vida como ovejas.
Y ahí radica la grandeza, ¿no?
Exacto.
Cuando empiezas una novela dices, sé de dónde vengo y a dónde voy, y a partir de ahí tiro puentes. ¿Hay un paralelismo entre estas palabras y la vida de Marta Robles?
No. En mi vida sé de dónde vengo y poco más. Y a dónde voy intento ir con tranquilidad por el camino que más o menos tengo pautado, ¿no? Pero bueno, yo lo que no sé es dónde voy a llegar, ni dónde voy a ir, ni hago muchos planes, ni siquiera escribo con premeditación, ni siquiera sabía que después de A menos de 5 centímetros iba a aparecer la mala suerte, aunque el germen de la mala suerte ya estaba en A menos de 5 centímetros.
Cómo, ¿eh?
No, es que no me lo había planteado, no me había planteado que iba a hacer una segunda de errores, no lo sé. Fue una cosa que de pronto me vino, me tiene que encontrar. Pero no. Esto es una cuestión de las novelas. Las novelas, es que yo antes de ponerme a escribir, pienso mucho las novelas. Entonces, ahí sí que tengo que saber de dónde vengo y de dónde voy. Y luego me gusta que fluyan. Sí.
¿Confiesas que has tenido grandes compañeros de viaje en tus novelas? Permíteme, ¿tus hijos? ¿Cómo viven ellos la literatura?
Pues la literatura la vive cada uno a su manera porque son tres personitas completamente diferentes la una de la otra. Pero todos a todos les entusiasma contar historias y que les cuenten historias. Nosotros, tanto mi marido como yo, les hemos contado historias desde que eran niños. No tanto cuentos como historias inventadas, o sea, no tanto cuentos de Perrol o de Grimm como historias inventadas o adaptaciones de la mitología o cualquier cosa. Y a ellos les gustan las historias y les gusta que su madre escriba.
¿Eres una escritora con suerte?
Creo que soy una persona con suerte, porque yo creo que la suerte es tener oportunidades. Luego aprovecharlas es otra cosa. Y yo creo que yo he tenido oportunidades y que he sabido aprovecharlas. Otra cosa es que en algunos momentos de mi vida también me haya dado la espalda la suerte, porque eso es otra cosa distinta.
Marta, pero ¿quién sabe lo que es bueno o malo, no?
Bueno, nadie sabe lo que es bueno o malo y desde luego no seré yo quien apunte con el dedo qué es exactamente lo bueno o malo, porque entre el blanco y el negro hay infinitas tonalidades de gris. Pero lo que está claro es que la suerte existe, ¿eh? Y la mala suerte también.
Me gustaría abrazar el final de nuestra conversación. Tenemos ganas de más, pero el tiempo es el que es. Mencionando, si me permites, el precioso homenaje que le has hecho a tu padre, Antonio Robles, ¿no?
Bueno, es un homenaje colleja, ¿eh? Porque en realidad mi padre no quería que fuera ni periodista ni escritora y cuando murió hace 14 años yo le decía a sus amigos me decían, a mí mejor dicho, me decían, ¿no sabes qué orgulloso estaba tu padre de ti? Yo siempre decía, hombre, pues me lo podía haber dicho. Y cuando empecé a escribir estas novelas me apareció el nombre de mi padre, Antonio Robles, en catalán. Antonio Roures, y le llamaba Antonio a mi padre. Entonces, bueno, pues es como mirar al cielo y decir, papá, allá donde estés, mira tú por dónde estás dentro de una novela.
¿Cómo son las cosas? Me gustaría terminar con unas sabias palabras tuyas que dices, no hay nada más sublime que te escuchen.
Yo creo que el poder de la seducción es precisamente saber escuchar. No hay nada más seductor a que una persona te mire a los ojos, te escuche y tú sientas que eres único.
Muchísimas gracias, Marta Robles, por estar con nosotros desde la esencia, desde tu escucha y tu habla, desde el corazón. ¿Nos vemos pronto?
Por supuesto, estoy fabricando el tercer Robles.
Pues aquí estaremos cuando nos lo pidas nosotros para poder continuar hablando del Robles y de este mundo fantástico al descubrimiento, al avanzar y al aprendizaje constante del ser humano. Gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montaser.
converses des del sentir, desaprenent i aprenent. De què t'agradaria que parléssim? Obrim el mail del programa a les teves inquietuds, a les teves suggerències, perquè el viure des de l'essència el fem entre tots. viure@icloud.com. I això és tot per avui. Recordem que la vida és allò que passa mentre esperem que passin coses. Gràcies, equip tècnic. Gràcies a tots vosaltres per compartir aquí des de l'essència. Fins la propera setmana. Qui els parla? Glòria Montaner.
Ràdio Estel.
Sol. Veniu, doncs.